José Sanchís Sinisterra és dramaturg i director teatral, a més de pedagog, autor de més de 50 textos teatrals, entre originals i adaptacions. És un dels autors més premiats i representants del teatre contemporani espanyol. Aquest valencià de naixement, que continua voltant pel món als seus 84 anys, també és veí de Sant Cugat. José Sanchís, benvingut a Ràdio Sant Cugat, com està?
Bueno, he conegut temps millors, naturalment, però resisteixo, resisteixo.
Ara l'agafo.
I a més, vull dir, per favor,
sí.
no em canvieu el cognom, no Sanchís, sinó Sanchís.
Sanchís.
Clar, Pérez Peris, Gómez Gómez, Sánchez Sanchís, no sé d'on ha sortit aquest.
Perfecte.
Però no, ja aquesta alçada de la meva vida suposo que no.
Ja no passa res, no?
No em lliuraré d'aquest accent, d'aquesta tilde maldita, que m'estornuda l'apellido, com de vegades dic. No m'estornudes l'apellido, però no hi ha manera.
Deia que l'agafem a Madrid, però sabem que fa uns dies estava a Bogotà, al Festival de Artes Vives, on li han fet un homenatge i, a més, ha impartit un taller. El teatre el manté molt ocupat arreu del món, encara?
Jo diria que sí, que al 100% és gràcies al teatre, que he portat una gran part de la meva vida nòmada, no? No sols a Colòmbia i a tots els altres països d'Amèrica Latina, sinó també en Itàlia. Sí, jo sóc, el teatre és el meu territori.
A més, bueno, hem de explicar que l'agenda continua molt atapeïda, i el dia 4 de novembre li fan entrega del Premi d'Honor de l'Acadèmia de les Arts Escèniques.
Sí, jo dic que s'han juntat. Bueno, això, de fet, va començar aquesta ratxa d'homenatges pòstums, que dic jo, va començar l'any passat d'una, bueno, aquest any al principi, un pacte entre la Sala Beckett de Barcelona i l'Abadia, dirigida per Juan Mayorga. La Sala Beckett de Toni Casares, i són dos amics meus i tal, i aleshores van posar-se d'acord i m'ha fet aquesta conspiració de homenatge. I, però bueno, fa molta il·lusió, no tinc per què negar-ho, no?
Dèiem al principi que és un dels autors més premiats. A mi m'agradaria saber què han significat tots aquests reconeixements per a vostè.
És una pregunta difícil de respondre, perquè, sincerament, no és per posse ni res d'això, però és una mica, per una part, incòmoda, no? Aquesta acumulació de, diguéssim, de reconeixements, homenatges, premis i tal, perquè encara que estic molt gran i que estic ple d'achaques, jo continuo com si tingués un futur molt llarg al davant, i fabricant projectes, escrivint, impulsant iniciatives d'investigació i estudi de teatre, i ara estic perseguint la possibilitat d'obrir a Madrid una sala, una petita sala, que seria una mica l'equivalent de la Beckett, no? Un lloc d'investigació, creació, programació, etc. No? I aleshores jo de vegades, mig en sèrio, mig en conya, dic, no, això, aquests homenatges són perquè em retiri ja a un mausoleo i deixi d'emprenyar. Però bueno, mentre tingui forces, energia i sobretot il·lusió, jo continuaré tratant de canviar coses.
És que és llarga la llista de premis Max, Premi Nacional de Teatre, Premi Adolfo Marsillach, Premi Federico García Lorca, són tant els premis que, clar, ens estendríem massa en el temps. A mi m'agradaria anar al principi de tot. Sabem que quan era jove, que estava al Liceu Francès, ja va dirigir les seves primeres obres, però en quin moment vostè se n'adona que la llavor del teatre és el que el té atrapat?
Jo diria que va ser molt al principi, perquè, per exemple, jo als 10 anys vaig començar a escriure novel·les d'aventures, no? A València, no? Als 14 anys, també a València, en una estranya acadèmia, que el salut primer era mixta, una acadèmia mixta, cosa que en l'any 50 dos, 54, era molt estrany, molt estrany, no? No sols a València, sinó a tota Espanya. Doncs era, repeteixo, aquesta acadèmia era mixta i a més se'ns donava molta iniciativa als alumnes i alumnes per activitats, no? A veure, que aquest any qui s'encarrega de la biblioteca, qui vol participar en la revista, qui vol tal... I un dia el cap d'estudis va entrar a veure per al teatre d'aquest any. I jo, que aixecava la mà
per tot,
contínuament,
no?
Vaig aixecar la mà i aleshores, als 14 anys, jo vaig començar com a actor a l'Acadèmia Oller. És una acadèmia que crec que encara existeix, molt familiar, no? Molt familiar, i fins i tot físicament, com a espai, era un pis gran, però ahí estàvem. I jo crec que va ser en aquell moment, no?, als 14 anys, ja havia decidit ser escriptor, i després vaig descobrir el teatre com un territori on es produïa, a més, no una activitat solitària com l'escriptura, que sempre era una mica frustrant, sinó un treball d'equip, de grup, no? I a més mixta, que això ja era el colmo, pels 14 anys, imagina't, no?
Quan
simplement això, no?, que als 14, 15 anys jo ja vaig començar, em vaig anomenar jo mateix director de teatre, i vaig començar a dirigir, i ja quan vaig arribar a la Universitat de València, doncs sí, em van proposar la direcció de... del Teatre Espanyol Universitari de la facultat,
sí.
I a partir d'ahí jo, malgrat que professionalment vaig, diguéssim, centrar en l'ensenyament, no? vaig ser professor a la Universitat de València i després vaig guanyar una càtedra d'institut, però el teatre era, diguéssim, la meva pàtria, per entendre'ns.
Sí, sí. I de mica en mica, doncs, allò que va sortint de València, passa per Terol, arriba a Sabadell i també arriba a Sant Cugat. En quin moment arriba a Sant Cugat? Quin any?
A Sant Cugat va ser en l'any 72-73, no? Va ser una circumstància també molt especial perquè jo, efectivament, vaig guanyar des de València, no? Bueno, quan vivia a València vaig guanyar una càtedra d'institut de batxillerat a Terol.
Sí.
Allí vaig tenir un encontre molt important per mi, que va ser conèixer i compartir amistat i treball amb José Antonio Labordeta.
Ah.
No?
Mm-hmm.
Vam fer ahir una cèl·lula terrorista, que dic jo, ideològica. Bueno, fèiem una mica de
broma.
De política.
Mm-hmm.
I quan ell se'n va anar, ell i la seva família se'n va anar a Saragossa, em vaig quedar una mica sols allí com la meva família, i em van aconsellar que anés en compte, no? Va arribar un dia a casa meva el pare d'un alumne, va fer un gran elogi, em va dir, però... yo venía a decirle que vaya con cuidado, don José, porque tiene usted una denuncia sobre la mesa del gobernador. Club. Bueno, y a las horas ya va a surtir en un encontre, en un festival de San Sebastián, vaig conèixer a Frederic Roda Para.
Ah.
I aleshores em va dir, no sé què, es veu que em coneixia, m'havien donat un premi ja de dramatúrgia, i m'ha dit, què fas tu a Terol, vine a Barcelona, que estem renovant. Ha arribat Herman Bonin a la direcció de l'Institut del Teatre i vol renovar l'Institut del Teatre, vine, tal. Aleshores vaig demanar un trasllat a l'Institut de Batxillerat de Sabadell.
Sí, al Pau Vila.
Al Pau Vila, no, el nom li vaig posar jo.
Ah.
El primer any vaig ser director perquè era el catedràtic més antic, i em vaig rebre un ofici del Ministeri demanant un nom, perquè era una filial de l'Egara en aquell moment, de l'Egara de Terrassa.
De Terrassa, sí, sí, sí.
I aleshores jo vaig començar, bueno, un nom que no sigui sant, que no sigui sant.
Yeah.
Tot... I aleshores el Frederic Roda Para em va fer conèixer, perquè havia tornat a Catalunya, qui era Pau Vila, no? Una personalitat impressionant que havia creat a Venezuela tota la ciència geogràfica i vivia, era de Sant Cugat. I aleshores vaig posar-li aquest nom, va colar, color, la cosa, en el ministeri pensaven que estava mort i em van donar permís per posar-li aquest nom, no? Mm. I aquesta va ser la meva època més important, als matins. Jo agafava el trenet per anar a Sabadell, a l'Institut Pau Illa, i a les tardes a l'Institut del Teatre, en el moment de la seva renovació de la mà d'Hermann Bonin, que va ser una persona importantíssima per mi i per el teatre català.
Sí, i recordem que allò, revisant i repassant la seva trajectòria, el 76 va participar com a director en el primer festival grec i no ens oblidem de citar que el 89 va posar en marxa la sala Beckett, que va deixar el 97. La sala Beckett va ser una evolució del Teatro Fronterizo?
Bueno, tenía alguna cosa del espíritu del fronterizo, ¿no? Pero yo creo que la creación de la sala Beckett va a ser muy importante, un viraje que va a arribar a la meva vida, y es el meu contacte con América Latina. Yo en el 85 em van invitar al grup que havíem creat a Barcelona, el Teatro Fronterizo, vam ser invitats al Festival de Manizales a Colòmbia. No? Mm. I aleshores va ser un fletxazo. També la realitat latinoamericana en aquell moment era molt efervescent del punt de vista cultural, polític, social, i a partir del 85 bueno, jo vaig començar a viatjar molt, molt a Amèrica Latina, no? I encara ho continuo fent,
sí, sí,
com saps, no? Mm. I, però allí en Amèrica Latina jo em vaig adonar de que la gent, en unes situacions molt precàries i fins i tot perilloses, tenia una iniciativa extraordinària per obrir sales, per emprendre projectes i tal, i nosaltres havíem creat el Teatro Fronterizo, estàvem en un sòtano del carrer Tallers, a Barcelona,
sí.
No? Però era un lloc de formació, d'estudi, i de Sajos, no? I aleshores jo vaig tornar de Latinoamèrica amb les piles molt carregades, no? I vaig agafar el meu soci, Luis Miguel Climent, i li vaig dir, som uns cagats, li vaig dir, no? Aquí, que estem en el paraíso occidental, no ens atrevim a obrir una sala, i en Amèrica Latina, sobretot en Colòmbia, amb unes circumstàncies terribles, la gent té una iniciativa i una capacitat de mobilització artística tremenda. I aleshores d'ahir va sortir la sala Beckett. O sigui, jo crec que la creació de la sala Beckett va ser molt, diguéssim, contaminada per la dinàmica una mica guerrillera, entre cometes, d'Amèrica Llatina. I, bueno, vam tenir la sort de que immediatament tant l'Ajuntament com l'INAEM del Ministeri de Cultura, com finalment la Generalitat, van decidir apoyar el projecte. O sigui, va ser una situació molt, molt particular i molt, molt especial, no? Molt diferent.
I, José, quan li diuen que és un dels grans renovadors del panorama teatral espanyol, pensa que, en el seu interior, pensa que ha aconseguit el que pretenia?
Bueno, primer crec que aquesta és una frase que va aparèixer en Wikipedia
i en algunes pàgines així també especialitzades.
Jo penso, jo el que intento sobretot és estar permanentment renovant el meu teatre, no el teatre espanyol. Mm. Intento no repetir fórmules de dramatúrgia o de posada en escena que ja conec, que ja més o menys crec que controlo, i aleshores això no m'estimula i trato de buscar coses. No crec que, jo penso que aquesta expressió, renovació de l'escena espanyola, és una mica exagerada. Jo em conformo a haver-me renovat i continuar renovant-me el meu propi teatre, no?
Li preguntaré per una última qüestió i en referència a les obres. Sens dubte, una de les més conegudes és Ai Carmela, o la d'Añaque, o de Piojos i Actores. Si li fes triar entre tots els seus treballs, quina és la nineta dels seus ulls?
Això no es fa amb un pare. No se li pot demanar a un pare quin és el teu fill preferit. No, perquè això crea un problema familiar terrible. No sé, és molt difícil. Hi ha obres que en les quals he posat pot ser més esforç, però a mi, a part, evidentment, jo a Carmela, evidentment, li estic molt agraït i penso que si encara, ara, per exemple, a Bogotà acabo d'assistir a una altra, a l'estrena de la versió colombiana d'Ai Carmela. És veritat que Ai Carmela ha ajudat molt a la meva, diguéssim, dramatúrgia una mica per diversos països, no? Perquè jo dic, jo no sé si l'obra és una obra molt bona, no tant, etc. Sobretot és que és molt barata. És molt barata.
Això també compta.
Compta, naturalment, com el Teatro Fronterizo sempre ha estat precari, jo intentava escriure obres, no?, que no tinguessin un gran problema de producció, i clar, això em portava a l'essència del teatre, no?, la capacitat dels actors i les actrius de mantenir viva la imaginació i l'atenció del públic amb la paraula, amb l'acció, amb el cos. I en aquest sentit sí que és una obra que per mi va ser important. Quan Carlos Saura va portar-la al cinema, per mi va ser una gran decepció, perquè va escamotejar el que per a mi en l'obra era essencial, que és los muertos que no quieren borrarse. I això ho va eliminar del guió Saura. Jo vaig tenir una reunió amb ell a Madrid per intentar convèncer de que l'obra tractava d'això, no?, de los muertos que no quieren ser olvidados.
Clar.
No? Perquè a més era el cinquantenari de la Guerra Civil. Jo ho vaig escriure per fer una crida d'atenció. Però Saura era aragonès i, per tant, una mica cabut i no ho va canviar. Però a mi Ñaque també és una obra que l'estimo molt. I una altra que també s'ha fet bastant és El lector por horas. Una obra perquè és una mica la meva declaració d'amor a la literatura.
Doncs ens ha donat temps a repassar una part, diríem, no tota la seva trajectòria, però com a mínim per aquells que s'incorporen ara al món del teatre des d'una banda o des de l'altra, és important recordar doncs la figura de José Sánchez Sinisterra per tot el que ha fet. Se m'ha curat, l'han constipat ja? Ja no es tornuda.
Vale.
José Sánchez, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i enhorabona per aquest Premi d'Honor de l'Acadèmia d'Artes Escèniques que recollirà el dia 4 de novembre. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.